Esports, música, entreteniment, entrevistes. Estem preparats per entretenir-te a Ràdio Vilafant.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum. I si tens gas, canvia't també a Endesa i estalvia la teva factura del gas amb un 20% de descompte en tot el teu consum del primer any. Contracta-ho ja al teu punt de venda Endesa i aconsegueix, a més, un regal segur. A Figueres, punt IMG Serveis, carrer Santa Llogaia, 18. Tria un demà millor.
Ho diuen que arriba a la fred aquesta nit i per tant doncs, cal tenir-ho tot preparat per afrontar doncs, aquesta fred doncs, amb la calefacció. Això que no falti mai. Miquel Costa, jo no sé si tu ets de calefacció o no. Què tal, com estàs?
Molt bones, Ivan. Jo molt bé i, bueno, sí, una calefacció ara quan arriba a la fred no està gens malament, home.
Home, hi ha gent que li agrada tenir aquest puntet de fred, no?, i tenir, doncs, una manteta, un... I, en canvi, hi ha gent que li agrada anar amb màniga curta igualment a ple hivern per tota la casa i tenir la calefacció, doncs, això, a 23-24 graus.
Són diferents costums, cada un té els seus hàbits a casa.
Correcte, doncs són ara mateix les 5 i 18 minutets d'aquest 20 de novembre, d'aquest dilluns, i com fem habitualment els dilluns amb tu, és repassar tot el que té a veure amb el món esportiu, oi?
Efectivament, com saps i com vaig dir la setmana passada, hi ha aquesta aturada de seleccions que sempre he dit que no és del meu encant.
No és agradable, no?
Però bueno, igualment hem tingut molt de futbol, tant com a nivell de seleccions com a nivell local. Per tant, tenim moltes coses de les que parlar.
Perfecte, començarem una miqueta com sempre. Des de primera divisió anirem baixant de categoria i després a la part final del programa també tindrem l'apunt de casa nostra, de Vilafant, amb la Lleia Quintana, que es connectarà doncs, després més endavant amb el nostre canal de CleanFit. Dit això, si et sembla, doncs, no sé, explica'ns, perquè Déu-n'hi-do-ret, per haver hagut aturada de seleccions, la teca que has pogut recol·lectar.
Sí, hi ha molta teca. Vull dir, jo d'on calgui trec informació per portar-la aquí de primera mà i tenim moltes coses de les que parlar. Com ja he dit, hi ha hagut aturada de seleccions, per tant no hi ha hagut partit de Lliga, però el que sí que hi ha hagut de competicions oficials de clubs és el sorteig de la segona ronda de la Copa del Rei. El Girona ja coneix rival i hauran de viatjar fins a Múrcia, fins a la regió de Múrcia, per jugar a casa del Orihuela. Aquest partit es disputarà el 7 de desembre a les 9 de la nit.
Déu-n'hi-do-ret, quin viatge, tu. Escolta, a les 10...
A les 9 de la nit.
9 de la nit. 9 de la nit. 9 de la nit puntuals, això sí que...
Aquest viatge és millor que l'anterior, perquè en l'últim partit, recordem, fins a l'Epe, quasi a Portugal, vull dir... Fins i tot va ser pitjor aquell desplaçament, però bueno, desplaçament pel Girona més curt, però tampoc gaire còmode per l'aficionat.
El Girona, com viatja el Girona? En bus? Fa amb avió? Depèn de la distància, m'imagino, no?
Depèn del partit, realment. Hi ha partits que ho saps, que com van, que ho publiquen fotos i vídeos del viatge amb l'AVE o amb el tren o amb l'avió o amb el que sigui... Uh-huh. Però hi ha altres partits que no es sap, precisament el de l'EPE, que era tan lluny, no es va publicar res, per tant, no t'ho sabria dir, senyor Ivan.
Doncs cap problema. Doncs aquest partit, Orihuela-Girona, 7 de desembre, 9 del vespre, partit doncs, que lògicament en parlarem.
Efectivament. I en aquestes aturades de seleccions no només s'aprofita per realitzar sortejos i coses que fa la federació, sinó que també es treballen els despatxos de cada equip i cada secretari tècnic, cada president, cada persona de cada junta de cada equip s'ha de preocupar per una cosa que són els contractes dels jugadors.
Ai, aquesta cosa on te remenes caleró, eh? Caleró del bo.
Efectivament. I el Girona, ara que està en estat de gràcia, tot va molt bé, però els jugadors no són per sempre. Hi ha contractes que s'estan a punt d'acabar o estan per acabar-se d'aquí un any o menys. I hi ha diversos casos que ja sabem a dia d'avui que s'està treballant precisament en alguna renovació, almenys a Can Girona, i és que ha sortit a la llum que es treballa en les renovacions de David López, qui acaba contracte al 2024, Selby Clua, jugador del Girona B, que ja ha debutat amb el primer equip, que també acaba contracte a l'estiu de l'any que ve. I Arnau Martínez, també es treballa la seva renovació, un jugador que tant s'havia parlat que tenia ofertes del Barça, de l'Atlètic de Madrid. Finalment sembla que està a prop de renovar amb el Girona, almenys s'han començat les negociacions perquè així sigui. Recordem que Arnau Martínez acaba contracte no l'estiu que ve, sinó que l'altre, el 2025. Hi ha jugadors que esperen el Girona, esperen la trucada del Girona per poder renovar, ja que acaben contracte a l'estiu de l'any que ve, però de moment no en sabem res.
Però d'aquests que has comentat, en principi pinta...
Les coses pinten bé. Pinta almenys bé? Ja ha sortit filtrat a la premsa que hi ha negociacions que existeixen. Una altra cosa és que puguin arribar a un bon port, però pot passar de tot. Però almenys, el mínim...
La intenció és que... hi és, no? Que hi ha hagut contacte i, per tant, doncs, hi ha intencionalitat.
I és que, de fet, tinc un llistat de gent que acaba contracte a l'estiu del 2024 i que de moment no en sabem res, i hi ha alguns noms que destaquen que potser sí que podria haver-hi renovació, i altres que dius potser arriba el moment de
fer canvis,
de
no?
Plegar, efectivament.
Molt bé.
Hi ha Juan Carlos, el que ara mateix ha agafat aquest rol de segon, tercer porter, Juan P, Bernardo, Ibrahim Akebe, Borja García. Aquests són els noms dels jugadors. Juan P, per exemple, és un dels jugadors que més partits ha disputat amb la samarreta del Girona, almenys a les categories màximes del futbol professional d'Espanya. Però bueno, jo d'aquí, si he de ficar una mica una opinió personal, jo diria que per tenir un bon fons de plantilla es podria renovar a Juanpe i a Ibrahim Akebe. La resta, Juan Carlos i Bernardo, crec, considero que no donen el nivell per un primera. I en canvi hi ha el cas de Borja García, que encara podia ser un jugador molt i molt útil, el que juga, quan juga és molt, molt, molt bo pel fons de plantilla de l'equip, però pateix d'una lesió crònica, porta molt de temps lesionat, és un jugador que tendeix a lesionar-se, per tant, ja va ser estrany que el renovessin un any més a l'estiu passat. Em semblaria molt i molt i molt estrany que es repetís una renovació de cares a la temporada que ve.
Tot això, com sempre, són com estan les situacions en aquest punt, no? Un dia d'avui, 20 de novembre, poden passar moltes coses. A vegades les sorpreses, no? A última hora sempre acaben també arribant.
Pot passar el que sigui. David López és molt útil per un primera, però també té una edat. Potser ara li ve un equip d'Aràbia Saudí, li diu que li triplica el sou i això ja és una altra cosa. Mai saps, són molts de casos diferents, moltes situacions diferents que es poden produir, influeix a nivell, com estigui a nivell personal cada jugador, potser... consideraran les ofertes de manera diferent, depèn del seu context, depèn de com estiguin, de com a gust estiguin a Girona, del que cobrin, del que no cobrin. Per tant, pot passar de tot, i això és una cosa que s'anirà parlant durant l'any i que no es concretarà fins d'aquí uns mesos. Almenys seria estrany, com dic, que es donés una renovació a aquestes altures de temporada o d'aquí un parell de mesos.
Feines que s'hauran de treballar, doncs, a despatxos, com tu deies, i, bueno, i veure una miqueta les evolucions de tot plegat, o veure quines opcions també poden haver-hi d'altres jugadors que puguin també ser interessants per enfortir, doncs, la plantilla actual del Girona.
Ara sí, passo a parlar de les seleccions, aquesta aturada que hem tingut. Hem tingut bastantes coses a destacar, més que en altres aturades, i arrencant per la sub-21 d'Espanya, tenim a Pablo Torre i Arnau Martínez, que van anar convocats tots dos amb la sub-21, i en el cas d'Arnau Martínez diria que no va arribar a jugar cap minut, potser m'estic equivocant, però diria que no va jugar cap minut, almenys seguríssim que no va sortir de titular. Va sortir una foto també per xarxes d'ell amb Antal, que és un defensor del Girona B, que en aquest cas estava en la sub-21 d'Hongria, que va ser el rival d'Espanya en aquesta primera cita. Els espanyols que van vèncer per 2-0 davant dels húngars, amb un gol de Carlos Martín Domínguez al 36 i, el que hem de destacar, un gol de Pablo Torre al minut 67. Pablo Torre, un jugador que no ha arribat a disputar ni 100 minuts, diria, ho ha disputat per ja està, pels 100 minuts a el que portem de temporada, el qual és una misèria, és quasi un partit complet. Llavors, molt pocs minuts que ha disputat Pablo Torre, sempre que ha anat amb la sub-21 ha destacat, però a nivell de clubs, des que va marxar el Racing de Santander, que el va fitxar al Barça, no ha tornat a demostrar. Ha tingut aquestes oportunitats amb la sub-21, però a nivell de clubs li està costant. El Barça potser no ha pres les millors decisions amb ell, potser el millor és que quan Pablo Torre va pujar amb el Racing de Santander de primera RFF a segona, que va ser el més destacat, va ser l'heroi, no, de l'equip, potser el més adequat era que era fitxar-lo, assegurar en aquest talent i llavors tornar-lo a cedir en el Racing de Santander, que era un lloc que coneixia, i amb un repte nou, amb una categoria nova, amb només un esgraó més enllà, només una categoria més enllà, en aquest cas amb segona divisió, que era una molt bona oportunitat per demostrar el seu nivell a nivell professional, en categories professionals. En canvi, el Barça, doncs, el va comprar de seguida, se'l va quedar pel primer equip a primera divisió, no va gaudir de gaires minuts, pràcticament nuls, i finalment en aquesta operació d'Oriol Romeu, doncs, que es va produir aquesta cessió per recompensar, van dir que va ser una cosa paral·lela, altres mitjans van dir que tenia a veure amb Oriol Romeu, van cedir a Pablo Torre en el Girona i de moment que les coses no han anat bé, i de fet és que el Barça està considerant repescar a Pablo Torre, cancel·lar aquesta cessió al mercat d'hivern.
És que jo ara estava pensant que jo crec que qualsevol persona que està jugant en el món de futbol aspira, doncs, a arribar a primera divisió, aspira, doncs, a estar allà dalt, però clar, espera també tenir minuts, no? Arribar a jugar a estar en un equip de primera divisió per estar sentat en una banqueta, doncs poder millor anar-te en una categoria inferior, poder tenir aquests minuts, poder disfrutar, no? I no estar allà, doncs, sentat sense saber què és el meu futur.
És un cas curiós. Quan estava al Barça van haver-hi acusacions cap a Pablo Torre de que potser era un xic fiestero, que en diria, que li anava una mica la vida nocturna.
Sí, la nocturna.
Però
hi ha casos de jugadors professionals que li han anat molt bé, no? A la vida nocturna.
Bueno, mai alguns, saps. Eh? Però millor quasi que no ficar-s'hi gaire, vaja. Si em permets, passo cap a la selecció espanyola. Vinga. Absoluta, que també disputa els seus últims partits, bueno, ja els ha disputat els seus últims partits pel classificatori de l'Eurocopa, i com vam remarcar molt bé l'altre dia, teníem el senyor d'Uidacona, Aleix García, convocat amb l'absoluta, i de fet va fer el seu debut. És el primer jugador del Girona en fer-ho amb la selecció absoluta d'Espanya, i va jugar tota la segona part del partit contra Xipre, va entrar per Miquel Merino de la Real Societat i van acabar guanyant per 1-3 contra a terres xipriotes.
Bones notícies, i també, doncs, això ens fa il·lusió, no? que hi hagi un jugador d'aquí a casa, podríem dir, de la província, que debuti, que a més ho faci amb un partit amb victòria, i que, bueno, que prèviament la primera convocatòria, tu deies que no va tenir aquesta oportunitat, no? Vam escoltar-ho la setmana passada.
Sí, bueno, ha anat convocat per primer cop, i aquest primer partit que estava disponible, doncs van comptar amb ell. En canvi, en el segon partit contra Geòrgia, ja aquí a casa, a Espanya, Valladolid, no va jugar, es va quedar a la banqueta, el qual, mira,
va provant jugadors, l'entrenador?
Sí, va fer el seu debut, va anar molt bé per ell, i el partit que queda més a prop de la tornada amb el Girona, doncs no el juga, el qual pot anar molt i molt bé en el Girona. S'ha de ser una mica egoista en aquest sentit, està molt bé que Aleix García tingui aquesta ambició, com qualsevol altre jugador, d'anar amb la selecció, però també amb una mica de compte, perquè és que precisament en aquest partit contra Geòrgia que es va disputar ahir ens va arribar la notícia, que ja està confirmada durant aquest matí, que Pablo Gavi del Barça pateix una lesió dels creuats, si no m'equivoco, i estarà entre 8 i 10 mesos de baixa. Per tant,
Barça molest, per això?
El Barça molest per això, com qualsevol altre club. És un debat que es porta tinguent de fa molt i molt de temps, i realment és el que hi ha. No s'hi pot fer gaire, es porten, com dic, molts d'anys debatint sobre aquest tema. Hi ha una compensació econòmica de la FIFA que al final, amb una lesió tan llarga, potser el Barça pot arribar a ingressar entre 1 o 2 o 3 milions, però clar, després de comptar que igualment li estàs pagant el sou al jugador, per tant, això és un no res.
És res. Per tant, el que cobren aquests jugadors...
Sí.
Per tot solucionaria la vida, però per un club com el Barça no, en aquest cas.
Passant amb altres seleccions, vam tenir a Daley Blind, que com ja sabem juga amb la selecció dels Països Baixos, i ens va arribar la notícia, en la seva titularitat contra Irlanda van certificar la classificació a l'Eurocopa com a segons de grup, van guanyar 1-0, com dic, a Irlanda, amb un gol de Weghorst, en el minut 11, i com dic, va disputar tots els 90 minuts del partit i van poder certificar una classificació a l'Eurocopa. Daley Blind, un jugador clau per la selecció neerlandesa, per tant entenem que pot passar moltes coses d'aquí a l'estiu que ve, però que pot ser un dels referents de la selecció de cares a l'estiu que ve, i això és una gran alegria, tenir un representant del Girona siguent una peça clau o mínimament important en una selecció amb ambicions dins d'una competició tan, tan bonica i tan important com és l'Eurocopa.
Doncs sí, i lògicament tu has dit, la temporada i els partits poden donar per molt, i per tant doncs a veure què pot demostrar, i lògicament estarem molt pendents en aquest cas amb la selecció dels Països Baixos.
Amb qui estarem també molt pendents, que jo personalment tinc moltes ganes d'arribar a casa.
Tens molta fe per veure el partit, no?
Sí, tinc moltes ganes d'arribar a casa i veure aquest partit, encendre la tele i ficar aquest partit.
Va, quin partit?
L'Ucrània-Itàlia d'aquest vespre a 9:15. Serà un partidàs, serà espectacular, perquè és que ara mateix Itàlia i Ucrània arriben a aquesta última jornada, aquest últim enfrontament en el classificatori de l'Eurocopa, anant Itàlia segon i Ucrània tercer, empatats a punts. Els ucraïnesos necessiten guanyar i Itàlia es pot conformar amb l'empat o amb la victòria. Partit clau, i ho destaquem també, perquè en les files ucranianes, en principi hauríem de tenir de titulars a Viktor Sigankov i Artem Dovvik, els dos jugadors del Girona ucranians, i serà un partit espectacular, dos seleccions molt potents, dos seleccions amb molt de talent i que poden donar un show brutal.
Doncs un partit que sí, que no, que els que siguin amants del futbol no se'l podran perdre, que és el que te dius, amb aquesta intensitat i lògicament els dos equips doncs, amb aquestes ganes de que no es moguin les coses com estan, per les d'Itàlia, però per als ucraïnesos sí, de pujar a aquesta segona posició, que seria doncs, importantíssim.
Com dic, a nivell de seleccions absolutes hi ha hagut aquests partits del classificatori per l'Eurocopa, en el cas de Sud-amèrica doncs, hi ha hagut el classificatori per la Copa Amèrica, que és una mica el contrari a l'Eurocopa però d'Amèrica, no? I també ara s'està disputant en categories inferiors el Mundial, la Copa Mundial Sub-17, en la que de fet avui ha guanyat Espanya en els vuitens de final per 2-1 contra Japó, en un equip ple de jugadors del Barça, de la cantera del Barça. De fet n'hi ha 8, avui n'han sortit de titular 7. Però a nivell del Girona diria que, no, que només hi ha un representant en aquest Mundial, que en aquest cas ha passat a les eliminatòries, i es tracta de Juan Arango Júnior, que és un cas curiós perquè és el fill del mític Juan Arango, que entre d'altres va jugar en el Mallorca o en el Borussia Mönchengladbach, sent una figura d'aquests equips. De fet, Juan Arango Júnior va néixer a Mallorca quan el seu pare estava doncs, militant en l'equip espanyol, i a dia d'avui aquest jugador juga a el juvenil A del Girona, i en aquest Mundial Sub-17 doncs, ha pogut disputar tots els partits de la fase de grups amb Venezuela i de fet ha contribuït amb una assistència. En el cas de Venezuela, doncs, com he dit, han passat a les eliminatòries, disputaran el seu partit de vuitens de final demà a 1:00 PM contra Argentina.
Que han d'important és tenir una bona base i que a més tinguin aquestes oportunitats de jugadors dels filials de la base del Girona per agafar experiència i perquè no també pugui tenir l'oportunitat de debutar i de tenir minuts amb el primer equip. Vull dir, demà també en aquest partit un altre Déu-n'hi-do, els que puguin veure tots els partits s'emportaran una bona sessió de futbol, eh?
Sí, sí, després surten imatges als TVTs, que diuen aquests, el Throwback 2, no? En el que posen imatges de jugadors en categories així. Per exemple, fa unes setmanes vaig veure un d'un Mundial Sub-17 de fa uns anys i veus imatges de jugadors que ara, a dia d'avui són referents en el món del futbol, i és que això és lo bonic d'aquestes competicions, que potser ara estàs veient en aquests jugadors, a tota aquesta generació de jugadors, i d'aquí 5 o 6 anys els tens siguent els màxims referents del món del futbol. És una cosa molt bonica, una competició molt bonica, i que per qui li agradi realment el futbol és algo que recomano molt. Jo el que he pogut ho he anat mirant i és
espectacular, no?
És un show espectacular, no? Sí.
Molt bé, Miquel, doncs continuem, perquè Déu-n'hi-do-ret, amb aquest cap de setmana no hi havia hagut aquesta jornada regular, podríem dir, però Déu-n'hi-do-ret la informació de seleccions que hem pogut oferir, que hem tingut.
Com diem, aquest cap de setmana no hi ha hagut jornada regular, i pel Girona el cap de setmana que ve tampoc n'hi haurà, perquè el seu partit arribarà el dilluns a les 9 del vespre. Tornem a Montilivi un mes després, clavat.
Estarà igual, no? M'imagino. L'herba ben talladeta, no?
Esperem que sí. Esperem que sí, perquè...
Podem més fred, això sí.
Això sí. Ja l'últim dia ho puc dir jo, que va fer molta fred, però bueno, és, com dic, aquest dilluns a les 9 del vespre, per tant és un horari que permet que pugui fer una mica de rasca, diguem-ne. I
així faran que corrin més joves els jugadors.
Sí, i el Girona, que aquest dilluns, com dic, rebrà a l'Atlètic de Bilbao. Partit una mica dur. L'Atlètic de Bilbao, que és un dels rivals màxims a entrar a Europa, i aquest és el tipus de rival el que ha de guanyar el Girona i el que s'ha de fixar el Girona, perquè parlar de Champions, doncs, queda molta temporada, però tot el que puguis guanyar de diferència amb equips que aspiren a la sisena i a la cinquena plaça i a la setena, que són llocs d'Europa, no de Champions, però sí d'Europa, que són uns objectius una mica més realistes potser pel Girona, anar traient punts en aquests equips és clau, i per tant és un partit molt i molt important. El Girona venia d'algunes jornades de jugar amb alguns equips que potser no estaven tan i tan bé com pot estar l'Atlètic de Bilbao, que ve amb una ratxa espectacular. Per tant, veurem. De moment sabem que Mitchell tindrà disponible a tots els jugadors que havia tingut a la jornada passada, i en principi no sabem a la convocatòria, però en els entrenaments ja s'han reincorporat al grup David López i Ricard Artero. David López sí que potser era una mica més recent la seva lesió, però Ricard Artero es va lesionar en un dels últims partits de la temporada passada, si no recordo malament es va fer una lesió en el turmell, i finalment torna un jugador que ve de la cantera, que l'any passat va compaginar una mica el Girona B i el primer equip, i crec que és una peça de fons d'armari molt i molt bona, Ricard Artero, que va acabar la temporada passada amb bastanta confiança ja amb el primer equip.
Doncs com tu has dit, ho anirem parlant, ho anirem doncs, desenvolupant en les seccions que fem els dilluns aquí al Fem Campana, amb Ràdio Vilafant, i ara doncs el que toca és anar baixant poquet a poquet, no, Miquel?
Com dic, cada setmana anar baixant cap al fang.
Cap a baix, poquet a poquet, anem baixant de categories, no, quan diguem això no ho diguem en clau de malament, però sí que anem baixant d'esglaons, anem baixant de categoria, perquè poquet a poquet ens anirem endinsant, més cap al món local i comarcal, i com dèiem, a la recta final del programa sí que tindrem, que ja està per aquí connectat amb nosaltres, escoltant-nos a través del Climfit i a través del seu directe, l'Adrià Quintana, però de moment ens quedem a la Lliga Elite, no? Podríem dir.
Sí, anem amb la Lliga Elit catalana, que diuen, aquesta categoria tan estranya.
Sona bé per això, no?
Sí, sona molt bé, però sona allò una mica... Una
apanyo?
Mica quan tens un amic que és un fantasma.
Hola, Miquel Costa. Sona què t'agradava mica... més abans, no? T'agradava poder com estava distribuït abans les categories? Poder,
sí,
o tampoc, o?
Tercera RFF i primera catalana, però ara fiques una categoria més que els que estaven l'any passat a primera...
Sona més com a streamers, això.
Sí,
Lliga Elit.
És una cosa rara.
No sé qui s'encarrega de
una
posar...
Una fantasmada, és el que dic, em sembla una fantasmada.
Jo no hagués canviat, no? Primera catalana, segona
sí,
catalana...
Sí, perquè realment els que l'any passat van mantenir la categoria primera catalana realment estaven baixant de categoria. Mm. Perquè, clar, fiquen una categoria més una categoria nova a sobre sí. d'ells, per tant, realment estàs baixant de categoria. I el Figueres que va pujar en aquesta Lliga Elit realment estaven mantinguent la categoria.
Mantinguent la categoria. Què ha passat amb aquest Unió Esportiva Figueres que va començar... Ai, ai, ai.
Va començar malament, venia de guanyar un parell de partits seguits i sembla que la ratxa no s'acaba de tallar. D'aquella manera, però no s'acaba de tallar.
Bueno, explica'ns.
Doncs la Unió Esportiva Figueres que va visitar el camp de la Guinaueta, de fet van començar perdent en el minut 14 amb un gol de Sánchez, de seguida abans de la mitja part en el minut 27 van ficar l'1-1 i després en una segona part potser un pèl més trabada perquè veiem que van haver-hi 10 targetes grogues perfectament distribuïdes, 5 per la Guinaueta, 5 per el Figueres. I és que els gols finals no van arribar ben bé fins a la represa, fins al final del partit, perquè va arribar el 2-1 per la Guinaueta en el minut 88 de la mà d'Àlex, un gol que, ostres, en el minut 88 dius 2-1, ja està, acabo de fer el gol de la victòria i festa aquí. Però un minut després va arribar a la Unió Esportiva Figueres i va fer el 2-2 en el 89, com dic, gol de Teixidor, i van ficar el que l'empat, finalment va no? ser el resultat definitiu, aquest 2-2 que serveix en el Figueres per col·locar-se en un lloc de la classificació molt i molt bo.
Doncs sí, tal com estic veient de mitja taula, no està gens malament, tot i que no hi ha gaire diferència de punts, Miquel.
Mitja taula alta, podem
bueno,
dir,
sí.
perquè són els setens de 16 equips que hi ha en aquesta categoria, estan amb 14 punts i estan a un punt del Sant Boià, que és 6è, i, qui, mm-hmm. i és qui marca la zona de promoció d'ascens. Per tant, molt bona posició pel Figueres, això sí, no s'han de despistar perquè a la zona de descens continua estant a 4 punts, però venen en bona ratxa, 3 jornades sense perdre, dels 5 últims partits només una derrota, per tant, el Figueres sembla que està en una bona dinàmica.
Sembla que està reaccionant.
Sí, i el moment de demostrar-ho i de confirmar-ho, que estan en un bon moment, serà la pròxima jornada, jornada 11, en el que rebran l'Europa B, a casa, a l'estadi de Vilatenim, aquest diumenge a les 5 de la tarda rebran a l'Europa, que ara mateix és segon, vull dir, és un partit
complicat,
però que si realment guanyes, doncs un cop sobre la taula, que depèn del que facin els teus rivals, pots arribar a entrar en aquests llocs de promoció i confirmar definitivament el teu estat de gràcia, i que pots guanyar fins i tot a l'Europa, que a dia d'avui va, com dic, segon a la classificació.
Doncs en parlarem, veurem. Jugant a casa a Vilatenim, precisament aquest diumenge a les 6, doncs d'aquí 6 dies, aquesta jornada 11, en parlarem dilluns. Esperem que vagi bé.
Esperem. I també esperem que vagi bé per tota la resta d'equips que ara repassarem.
Aviam.
Passem ara mateix amb l'escala.
Sí, perquè hi ha hagut mogudeta, no?
I, el cap de setmana i l'última setmana en general de l'escala ha estat molt i molt mogut. No hi ha hagut cap moment de calma. I és que ens van sorprendre fa cinc dies amb un comunicat oficial del club a les xarxes en el que confirmava la sortida d'Arnau Sala, l'entrenador de l'equip.
L'entrenador de l'escala.
Que el vam tenir aquí amb la veu del joc, el vam tenir entrevistat, amb motivació per aquesta temporada amb l'escala, en una nova categoria, tal qual. I si vols llegeixo el comunicat en el que es dirigien els seguidors del club D'aquesta manera, diguem que la junta directiva del Futbol Club L'Escala us informa que l'entrenador del primer equip, Arnau Sala, ha decidit rescindir el contracte que té amb el nostre club per motius personals. Més en baix del comunicat, concretaven que pel que fa al primer equip, de forma provisional, el segon entrenador, Boran Minić Boci, agafarà les regnes de l'equip. Per tant, aquesta jornada corresponent a la tercera RFF va portar l'equip als segon entrenador. Veurem què decideixen de cares a les pròximes jornades, si hi ha un canvi o si ja es queden amb el segon entrenador de manera definitiva, li donen aquest vot de confiança. Una cosa estranya que Arnau Sala marxi així de cop. Jo quan vaig veure la notícia que deia que se l'havia fet fora, després va sortir el comunicat que havia estat per motius personals. Alguna cosa estranya hi ha aquí, que no el facin fora, que tinguis, que al principi de temporada tinguessis aquesta ambició, no, de fer-ho bé, un repte divertit en una categoria nova, amb un equip i un projecte molt i molt bonic, i acabis marxant.
Alega motius personals, esperem que no sigui res dolent.
Esperem que no sigui res dolent. Potser és a nivell professional merament, i és això, si és a nivell personal, doncs és una cosa més normal. Si és a nivell professional, doncs pot ser una cosa una mica estranya, però bueno.
No li anà malament per això, no? L'agafar el segon entrenador les rendes, perquè aquest cap de setmana doncs a l'Escala doncs jugava i jugava a casa, a més també.
No li va anar malament, però li va anar de res de que li dongués una petxus, que li dongués un infart, vull dir, perquè va ser un partit molt petit, i és que l'Escala va començar guanyant a casa,
per això no,
et fiques 1-0 amb un gol de Fortuny en el minut 19, però després arriba al Badalona, precisament amb qui jugaven, que era un rival directe per la salvació, i en el minut 27, abans de la mitja part, Toni Larrosa et fa l'1-1, i quan comença el segon, en el 65, ja et fan l'1-2 amb un gol de Medev. Per tant, aquí se't posa el partit que dius, ui, quina mala pinta que està agafant això. Però és que 10 minuts després, en el 75, l'Escala, amb un gol d'Aparicio, va fer l'empat a 2, i en el minut 89, patint fins l'últim moment, Xumi, ex del Girona, ex de l'Olot, va fer el 3-2 amb, segons els presents a l'estadi, el que va ser un golaç per part de Xumetra, que va donar uns 3 punts claus, no, importantíssims per l'Escala, que els ajuda a sortir de les posicions vermelles, dels jocs vermells de la classificació.
Doncs sí, el tenim una mica baix, com deies tu, però bueno, veiem. Sempre s'ha de dir que tots els equips els hi anés bé, però estirem una mica més cap a casa, no, en aquest cas.
L'Escala, que dic, ara ja, abans sempre destacàvem que hi havia poques diferències entre promoció i descens, ara comença a haver-hi diferències més grosses, i és important en aquest moment començar a remuntar, que s'estan començant a marcar més diferències, doncs començar a marcar-les tu també amb la zona amb la que no vols estar, que és clarament la del descens, amb aquesta victòria, doncs, que l'Escala es col·loca 13, a un punt només del Mollerussa, que és qui marca aquest descens, i és que de fet si no m'equivoco, 5 equips del 17è al 13è, que és precisament l'Escala. Dos d'aquests 5 equips estan en zona de descens. El descens està a un punt, depèn també del gol average, queda molt, però sempre vols tenir aquesta sensació d'estar allunyat i tenir aquesta calma. I la forma de buscar aquesta calma per l'Escala serà aquest diumenge, en el partit corresponent a la jornada 12, que visitaran el camp del Castelldefels, diumenge 12 del matí, contra el Castelldefels, que és el segon, però per la cua, és el 17è. Es porten un punt de distància, i una victòria contra el Castelldefels seria clau per aquest objectiu de la permanència.
Qui de moment també ho té encarat en aquesta mateixa categoria és el Peralada, que també aquest cap de setmana va guanyar, en aquest cas.
El Peralada està completament en estat de gràcia. Crec que es podria comparar una mica en el Figueres, que també està en un molt bon estat, i és que precisament, fent una mica de comparació, estan una mica en una situació semblant. El Peralada, que aquest cap de setmana jugava a casa, rebia la Pobla de Manfumet i van vèncer per 2-0 amb un gol de Daniel en el minut 8, i ja la segona part a la represa, un gol de Romero en el minut 47, 2-0, com dic, que col·loca en el Peralada sisè. Recordem que en aquest cas recordem que en aquest cas a tercera RFF els jocs de promoció van del segon al cinquè, i ara mateix, com dic, van 600, 18 punts, a un punt només de la Muntanyesa, que marca aquests jocs de promoció. 4 jornades sense perdre, 3 victòries, un empat, i com dic, ha estat de gràcia total pel Peralada, que visitarà en el seu partit corresponent a la jornada 12, a la Grama, a 11:45 el diumenge, com dic, contra aquesta Grama, que a dia d'avui és 11a a 4 punts del Peralada.
I per acabar, abans d'anar cap a casa nostra, cap a Vilafant, amb el nostre company Adrià Quintana, l'Olot, deixa'ns fer una petita punta a aquesta muntanya, no? cap a la Garrotxa, ens anem un momentet, no?
Ens anem amb la Garrotxa ràpidament, i és que l'Olot, a casa de la Rapitenca, va vèncer per 1-2, es va començar avançant amb un gol de Pablo Ufano en el minut 11, abans de la mitja part, Airán Benito, en el minut 36, va fer aquest 1-1, i ja en el minut 53, l'Olot va certificar la victòria amb un doblet de Pablo Ufano, que va repetir i va fer que l'Olot, després d'una derrota i un empat, una mica de males sensacions, aconseguís un altre cop la victòria, continuï líder de la categoria i per tant ascendria de manera directa, 24 punts, un punt de diferència amb l'Hospitalet, que és ara mateix segon, i que precisament va vèncer a la Tona, que també estava per aquí a dalt, si no m'equivoco era el tercer, era segon contra tercer, van vèncer per 1-2 a casa de la Tona, i aquests partits que diguem de la zona de dalt, doncs que es repetirà en aquest cas per part de l'Olot, que com a primer rebrà a casa el diumenge a les 5 en el Reus, que ara mateix és tercer i estan a 3 punts precisament dels de la Garrotxa.
Perfecte, Miquel, anem a fer un petit break de publicitari per acabar parlant del Vilafant, per connectar amb el nostre company Adrià Quintana, que el tenim ja connectat amb ganes d'explicar-nos tot el que ha passat amb el nostre equip d'aquí de casa.
Ràdio Vilafant, fem campana i tu, la combinació perfecta per les vostres tardes.
Aquí té, senyor, el seu compte.
No, ja me'l donaràs el 2024.
Només els 10 dies Nissan, emporta't un Nissan amb lliurament immediat i no el paguis fins a l'abril del 2024. Vine del 15 al 25 de novembre al teu concessionari Nissan i aprofita les millors ofertes abans que s'acabin.
Vine a Interdiesel, el teu concessionari a Figueres, i beneficia't dels 1.000 euros del Black Friday. No els deixis escapar.
Autèntics bombons belgues by Aliona, a Figueres al carrer Nou 84. La mestra xocolatera Aliona elabora cada dia a mà, d'un en un, els millors bombons. Més de 50 varietats de bombons i xocolates, trufes amb virutes d'or, regals personalitzats, torrons, núvols de tramuntana... Descobreix com són els autèntics bombons belgues al carrer Nou 84. Autèntics bombons belgues us desitja un bon Nadal i millor 2024.
A aquestes festes, dona-li un gir al teu armari.
Esport Josep descobreix la col·lecció més còmoda i esportiva amb roba, calçat i accessoris per tota la família. Les novetats, les millors ofertes i les millors marques per tots els estils i esports, Esport Josep.
Ens trobaràs al carrer Pella i Forges 3 de Figueres, telèfon 972 50 95 11.
També a xarxes socials.